Ràdio Estel. Informatius.
És la 1 en punt, us informa Olma Giró. El nou bisbe electe de Tortosa, Sergi Gordo, viu el nomenament com una crida interdiocesana del Senyor. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha donat les gràcies a Gordo, fins ara bisbe auxiliar, per la feina feta a l'arxidiòcesi de Barcelona. La Santa Seu ha fet públic aquest migdia el nou nomenament a la diòcesi de Tortosa, que estava vacant des del desembre passat, quan el seu anterior titular, Enrique Benavent, va iniciar el seu ministeri com a arcabisbe de València, Sílvia Muñoz.
Sergi Gordo ha celebrat el nomenament i ha explicat que el viu com una nova crida interdiocesana del Senyor.
Amb l'agenda a zero, segur que se m'omplirà, i no vaig amb la sensació de marxar del tot, perquè Tortosa està en el treball també interdiocesà, no només amb la Conferència Episcopal Espanyola, sinó que més a casa nostra també amb la Tarraconense, on tenim molts àmbits de pastoral que els treballem interdiocesanament.
El bisbe electe iniciarà el seu ministeri episcopal a la Catedral de Tortosa el dissabte 9 de setembre de 2023, data que coincideix amb el 6è aniversari de la seva ordenació episcopal, que va ser el 9 de setembre del 2017. Per la seva banda, el cardenal Joan Josep Omella ha donat les gràcies a Sergi Gordo per tota la feina que ha fet a l'arxidiòcesi de Barcelona. El també president de la Conferència Episcopal Espanyola ha dit que espera que aviat es nomeni un bisbe de Girona.
L'únic que puc dir és que a mi també em sorprèn que s'ha retrasat, que el meu desig és que tinguin el més aviat possible un bisbe, però això no vol dir que tinguin un tractament, com diria jo, punitiu contra Girona de part de la Santa Seu. Jo crec que no. Girona és una més de les diòcesis d'Espanya. Toque quan toque i ja està.
Omella ha explicat que ara reflexionarà sobre l'opció de demanar o no un nou bisbe auxiliar de Barcelona.
Gràcies, Sílvia. I a tot això, fa poca estona que hem conegut les notes de tall per entrar a la universitat. Els dobles graus de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona tornen a ser les carreres amb les notes de tall més altes, concretament amb un 13,43 i un 13,31, respectivament. El tercer lloc l'ha ocupat el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a l'Autònoma, amb un 13,08. Tots aquests tres estudis són titulacions amb menys de 40 places i, per tant, la nota per accedir-hi és més alta. Notes de tall a banda, des del Departament de Recerca i Universitats també han indicat que el 82% dels més de 57.000 preinscrits per entrar a la universitat ja tenen assignada una plaça. A més, 6 de cada 10 han entrat a la seva primera opció. Recordem que si voleu veure aquestes notes de tall les podeu consultar a la web de la Generalitat. Més notícies, perquè ja s'ha desactivat l'avís per contaminació atmosfèrica per una important intrusió de pols africana que ha posat Catalunya en alerta. La decisió l'ha pres la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en comprovar que els nivells de partícules estan disminuint a totes les estacions. Actualment ja no se supera el valor límit diari i la previsió meteorològica mostra que la dispersió atmosfèrica millorarà en les properes hores. I a Barcelona, el nou govern de Jaume Collboni flexibilitza la limitació de circular a 30 km per hora en entorns escolars situats en carrers de xarxa bàsica i només s'aplicarà quan els centres estiguin oberts. La mesura s'aplicarà a partir de l'1 d'agost i obligarà el consistori a modificar la senyalització de la limitació. D'aquesta manera, el que es vol és que els vehicles que circulin a prop d'una escola ho facin a 30 km per hora màxim de dilluns a dissabte entre les 7 del matí i les 10 de la nit. Per contra, durant les nits, els diumenges i també els festius i tot el mes d'agost, que encara no entri en vigor aquesta restricció, podran circular a una velocitat permesa de fins a 50 km per hora. I ara els esports amb Anna Closa.
En futbol, Alexia Putellas fa una crida a la calma després que se l'hagi vist treballant al marge de les seves companyes de selecció per unes molèsties físiques. Aquests entrenaments apartada de les jugadores han fet saltar totes les alarmes, però la mateixa Alexia ha penjat una imatge on se la veu corrent i ha escrit "Engega motors a Nova Zelanda" amb unes emoticones de polzes amunt i clocades d'ullet. Segons el seu entorn, Alexia porta des de dissabte, quan van arribar a Nova Zelanda, entrenant sola, però tot això formaria part del pla previst, tenint en compte que ha estat un llarg viatge. Aquest mateix divendres, a 2:45 de la matinada, Espanya disputa l'últim partit amistós contra el Vietnam i la gran incògnita serà si Alexia acaba jugant abans de debutar en la Copa del Món contra Costa Rica el proper divendres, dia 21 de juliol. I el Barça de bàsquet, el representant de Nikola Mirotić, assegura a RAC1 que el montenegrí no ha rebut cap notificació oficial que hagi acabat la seva etapa a Can Barça. El seu agent, Igor Crespo, ha explicat que aquesta falta d'entesa li costa al Barça 31.000 euros diaris i ha argumentat que el sou de Mirotić es va incrementant temporada a temporada i que, per tant, li sembla il·lògic que el Barça només es vulgui beneficiar dels seus serveis quan les condicions li són més favorables.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les dues amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de la una, seguim aquí a la part magazine del matí a Ràdio Estel i bé, la nostra convidada d'avui a la Chaise Longue l'heu vist tantes vegades al teatre, tantes vegades a la televisió, que si haguéssim, Olga, de fer, saps allò de la repassada exhaustiva a la seva carrera, amb el que ha fet fins ara, jo crec que no tindríem temps, vull dir que arribaríem a la caravana que comença a les 3. I encara estaríem
de
coses.
Mira, jo, si et sembla, fem una mena de destacats.
Va, sí.
Perquè es va estrenar al Teatre Professional el Romea amb Un lloc entre els morts, quan tot just feia segon a l'Institut del Teatre. Això era l'estiu de 1980. Ha format part de molts programes que expliquen la història de la televisió d'aquest país. Doncs sí, el Tariro Tariro de la Trinca, això era finals dels 80. Als 90 estava a La Sèrie, la primera sèrie setmanal que es va fer a Catalunya, a Espanya, i que ens tenia tots enganxats davant del televisor el dimarts. Aquí tothom ho tenia clar, era el dimarts, Estació del Llast. També ha fet cinema als 90, entre d'altres, el Rosita Plis. Per la seva interpretació, aquest Rosita Plis va guanyar el Premi Nacional de Cinematografia de la Generalitat de Catalunya i també era una de les protagonistes del Perquè de tot plegat, les dues d'en Ventura Pons. En va fer d'altres d'en Ventura Pons, també. A principi del 2000 va estar al Colabrot de TV3, al cor de la ciutat. El 2010 formava part del repartiment de Pa Negre, una de les pel·lícules catalanes més guardonades, 13 premis Gaudí i 9 premis Goya. I el mateix any arrencava un altre Colabrot, La Riera. I tot això sense parlar de teatre, perquè ens fa la sensació que sempre hi és el teatre, i el millor de tot és que fins a l'agost, el 14 d'agost, i en el marc del Festival Grec, la podem veure a la Villarroel amb instruccions per a fer-se feixista.
Déu-n'hi-do, eh? Mercè Arànega, com estàs?
Bé, bé, cansada només d'escoltar-vos.
Com estranya.
Sort que ho he fet al llarg de molts anys, perquè si no...
No podria pas. Com estàs a la Xeslong? Què t'ha semblat?
Bé.
Està còmode, no?
Està molt còmode, bé. Sí, sí.
Fresqueta.
Ai, calla, com em vaig enrere.
No, sí, vigila, que això, que aquesta
Xeslong
és... Traicionera. Sí, que no ho saps mai. Però ara ho dèiem amb l'Olga, a Tariro Tariro, a Estació d'Enllaç, com en recordem tots a Estació d'Enllaç, que ho feien els dimarts, no? És com aquesta memòria. Al cor de la ciutat, que tu deies, 10 anys fa ja... Quan...
Sí, vam parar 2 anys. Bueno, jo vaig parar 2 anys, perquè se'n van anar a Sants, però van tornar.
La més llarga de totes.
Andreu, sí,
1.906 capítols.
10 anys. Jo vaig començar el 2000 i vaig acabar el 2010. El 2009 i pico. Sí, sí.
Però quin fart de treballar, Mercè.
Sí, bueno, però ja és això, sí, no, sí. Clar. Normalment la gent també treballa tota la vida, Encara que no faci la meva feina. Sí, sí, ja es tracta d'això, de
Escolta,
treballar.
Però sí que és veritat que t'hem escoltat alguna entrevista que deies, va arribar la pandèmia i vas dir, ep, aquí això, no? Aquesta prejubilació.
Home, clar, sí, aquesta prejubilació, que no sé per què la vaig fer, perquè des de fa... Sí, va venir la pandèmia i em vaig espantar, perquè, clar, el primer any no treballava amb ningú, o mig any. No vam treballar ningú. Va ser... Jo me'n recordo que estava al Nacional, al Teatre Nacional. Dilluns havíem començat a fer unes lectures d'una cosa que es deia Les veus interiors, dirigida pel Xavier Albertí, que anava a la Sala Gran, i dijous ja ens van trucar, divendres, ens van dir, no vingueu avui ja. És a dir, que vam assajar dilluns, dimarts, dimecres, dijous. I ja fins a l'estiu. I clar, em vaig espantar molt. Clar, jo només tinc la meva entrada de diners, diem-ne. I vaig dir, ui, això no sabem quant temps. I vaig dir, mira, em falta un any per jubilar-me, tinc 42 anys cotitzats, doncs em prejubilo tu. Però clar, la pandèmia es va començar a treballar de nou... I
no t'han deixat, ara?
No, no paro. Sóc una jubilada atípica, una jubilada que treballa.
Tu ara deies, això fa la gent tots els dies, no va a treballar, però és veritat que la gent que es dedica al món de l'art, la interpretació, la música, no és tan habitual estar-hi tan present. I escolta, tu com t'ho fas? Perquè no tens representant, no?
No, però també faig molta menys imatge, faig molt poca imatge, jo, Una cosa és aquí, a Catalunya, però, per exemple, jo no faig res a Madrid, res. Vull dir, per les grans majors aquestes jo no treballo, perquè no tinc representant, però no em preocupa, tampoc. Vull dir, tinc una edat, he treballat molt, he fet molta imatge, he fet molt teatre, no tinc cap necessitat de començar a sortir als rètols lluminosos de tota Espanya o de guanyar moltíssims diners. És algo que no... que no em provoca cap ansietat ni cap ganes de que em passi. Per tant, tampoc ho busco. Si algú em ve a buscar... Ara, per exemple, estic fent una col·laboració amb una sèrie, però que es fa aquí. Clar, que em va trucar, doncs, la que fa el càsting, la Consultura, em va trucar. Són 4 sessions, és una sèrie molt maca que es farà a juvenil, que es diu Jo mai mai, que és la primera que produeix a Bacus. I vaig dir, doncs, encantada de la vida, clar que sí, encantada de la vida, però... Però això, doncs no tinc representant, no.
Però, Mercè, a pandèmia a banda, tu has tingut aquelles èpoques de més complicades de dir que no... T'has tingut aquesta sensació
que... No, el que he tingut és èpoques de poca feina, sobretot... A veure, quan comences a fer una certa edat, sobretot si has anat fent papers bastant protagonistes, com a vegades ha sigut el meu cas... Clar, cada vegada n'hi ha menys. I amb imatge ja n'hi parlem. Amb imatge, les dones, a partir dels 50 pico, és que no existim. En canvi, els homes, però això ja t'ho diuen totes les que venen aquí, suposo.
Marta
els homes
Franco.
Poden fer del cap de l'hospital, poden fer del comissari, poden fer del jutge. La dona hem de fer la dona del jutge, la que neteja la cuina del comissari i la presa. No sé, però els personatges importants, no sé per què no. I aleshores jo això ho he notat molt amb imatge. I després, amb teatre, és evident que hi ha menys papers protagonistes per una dona gran als 60 anys. Però clar, és lògic, mires les obres de teatre i n'hi ha menys. Aleshores, o no tens feina, no treballes, o acceptes, com jo, fer papers secundaris bonics. Perquè a mi m'agrada la meva feina. No em cal fer sempre la protagonista. Vull dir, puc fer... Jo, per exemple, amb Els gossos, que és una obra molt coral, i que aquest any en tornaré a fer una altra amb la Sala Trono, que són els papers molt repartits, jo hi estic meravellosament bé. És com una família, ens coneixem, hi ha qualitat tant amb la part tècnica com artística. Doncs jo hi treballo molt a gust. No em cal. Ara, per exemple, en el monòleg, sí, sóc la prota absoluta. Fantàstic, també. Fantàstic. És a dir, a mi m'agrada treballar. I si el producte m'agrada, no hi tinc problema.
I tu com diries que està el sector de la interpretació del teatre? No sé si és gaire diferent el cinema de la imatge, com tu dius, que
en tinguis. Del cinema en sé poc, la veritat. Jo del que és audiovisual en sé molt poquet, en sé molt poquet. I del que és teatre, políticament, també en sé molt poquet. I em sembla que tots en sabem molt poquet, perquè és una qüestió molt política, de subvencions, de com van les subvencions, d'on van, de qui van, a qui no van, quants diners es gasten amb les grans infraestructures i quants pocs, depèn del color del partit. Vull dir, ara amb la Colau s'ha potenciat molt tot el que és, no les grans infraestructures, que aquestes ja tenen, suposo, els seus diners establerts, doncs tot el que és els barris, la descentralització, portar-ho per barris. La política del lliure ha sigut, doncs, fer unes coses més per gent jove, amb uns llenguatges diferents. No ho sé, i no sé què funciona o què no funciona, la veritat. No t'ho sabria dir. Jo el que sí sé és que hi ha gent jove que fa coses molt, molt interessants, però no coses que vinguin donades des dels estaments. No que el lliure digui això, o que la política de l'Ajuntament digui farem aquest llenguatge pel jove. No, coses que realment surten de la base i que a mi m'agraden molt. I aquests tenen poca bullatura, tenen pocs diners. I un dels problemes que veig és que hi ha massa gent. Som un país petit. I això ens hauríem de plantejar. Per què tanta gent, no només teatre, tanta gent jove vol fer música, pintar, escriure, fer teatre? Per què? Per què hi ha tanta gent que vol fer feines artístiques? Que és que no hi ha una sortida en les altres. I aleshores un pensa, doncs, fer per fer, faig allò que m'agrada. Perquè aquestes activitats artístiques penso que podrien ser un complement d'una altra feina que t'agradés. No sé, tu pots ser metge o pots ser biòleg, i a la vegada pots anar a fer teatre aficionat o pots fer música. Per què, és una pregunta que em faig fa temps, per què hi ha tanta gent jove que opta per sortides artístiques, que és allò que seria el teu hobby, diem-ne, de convertir això en professional. Què està passant? Que hi ha grans frustracions perquè aquest país no dona perquè cada any surtin 30 actors de 20 anys només de l'Institut del Teatre. I aleshores compta oficials, els del Col·legi del Teatre, els de Eòlia. Cada any tenim, és que un dia ho vaig comptar, tenim unes 100 persones entre 20 i 23 anys, 100 a l'any, amb diploma, preparades per poder ser actors. Amb 10 anys en tenim 1.000. Què fem amb 1.000 actors de 30 anys? No ho sé.
Clar, què s'hauria de fer, Mercè?
No en tinc ni idea. Però és que, no, el que no pots fer és fer teatre per 1.000 persones en 10 anys, perquè és que tampoc tindràs...
No,
és que no tindràs assistència.
No.
Hòstia, som 6 milions, 7 milions a Catalunya, vull dir. És impossible. És impossible. No hi ha tanta gent, no hi ha tanta demanda per tanta oferta. I jo penso que la cosa està en pensar per què passa això. I, en canvi, per què hi ha carreres que queda quasi buit, que diu, es necessiten més metges, o es necessiten més no sé què. Pensem, que pensin els que pensen, els que cobren per pensar, que pensin en això. Però, clar, jo no la tinc la resposta. Jo, com deia aquell, només tinc preguntes.
Només tens preguntes, però tu volies ser advocada.
Sí.
No.
A casa em deien l'advocat dels pobres. Perquè sempre defensava allò que era impossible. I per això faig aquest tipus de preguntes. Però, bueno...
Però això és... No? Però no vas arribar a estudiar.
No vaig arribar.
Era alguna cosa que a tu t'hagués agradat. No?
M'hagués agradat, sí.
Però no...
M'hagués agradat. Faig una feina bastant semblant.
Sí?
Guanya el que menteix millor, no el que té raó.
Déu-n'hi-do.
Ara ens has deixat...
L'advocat que guanya, més s'ha dit moltes vegades. És aquell que sap fer passar mentida per veritat. Mentida per veritat, embolicant la troca, embolicant... El que té més versemblança, doncs en la meva feina passa igual. El millor és aquell que és capaç de fer-te creure que tot el que està fent és veritat.
I això és una mica el que està passant...
M'he després.
Però això és...
Aquella quina cara
no,
fa.
No, és que Marta Jarque, a la peixera que ens estàs fent pensar... Clar, Mercè, sí, està bé.
Què és el que passa a la Villarroel, no? La veritat mentida amb aquest... Instruccions per a fer-se feixista. Sí. És un monòleg, el text és de la italiana Micaela Murgia, l'adaptació d'en Sergi Pompermayer. Arribem al teatre i el primer d'entrada és una enquesta que trobem aquí amb un codi QR per veure com està el nostre feixistòmetre. Una plantofada a la cara, però
és
de ple.
És feixistòmetre.
Està molt bé. Jo pensava, et sortirà zero.
Tu vols dir que t'ha sortit o no?
Doncs mira, a mi em va sortir un 7 sobre 20.
No és molt, no és molt, oients, no us espanteu. Hi han 5 categories, de dir, anem des de 0 fins a patriota feixista total. 1, 2, 3, 4 i 5. I tu estàs...
Soc protofeixista.
Jo també.
A mi em fa por, eh?
La majoria. A més, ho dic, aquesta és la categoria que més abunda. Perquè hi ha un parell de preguntes trampa en la que tots hi caiem.
Sí.
I tots caiem en la mateixa. Sí, sí.
Això el que ens demostra ja d'entrada, abans que comenci el teu monòleg, és que potser som més feixistes del que ens pensem, igual que dius, els feixistes els passa com als alcohòlics, que molts ni ho saben. Però
ah, els que, sí, els que ho saben no ho volen reconèixer, perquè, clar, els fatxes i els borratxos sempre són els altres. Sí, sí. Doncs, no sé ara què em preguntaves, però la meva resposta, no sé
no,
per què anava...
No, que som més feixistes
era,
del que ens pensem.
Era perquè el feixisme, exacte, és un mètode, és una metodologia, és un comportament, no és una ideologia. No és com dir, soc comunista, soc de... El feixisme és un comportament. Hi ha un moment a l'obra que dic, Forrest Gump deia, és tonto qui fa tonteries. Doncs en el nostre cas podem dir, és feixista qui es comporta com un feixista. I moltes vegades no ens comportem com a feixistes, evidentment, però sí que en petites coses ho deixem passar.
Se'ns escapa.
Perquè és més còmode. Mm? És un problema de comoditat. I anant així, de còmodament en còmodament, els hi hem... És que no sé de quina periodista llegia l'altre dia un escrit. Em va agradar molt una frase que deia, els hi vam obrir la porta sense adonar-nos en compte, i ara els tenim menjant a taula. Mm. I és ben bé això. No ens en vam donar compte, perquè no pensàvem que... Hi ha un moment... Aviam, hem de deixar molt clar que l'obra és una comèdia, eh? Que ningú
que
es pensi...
Comèdia, sí.
La gent riu. Bueno, tu vas venir ahir.
Ahir jo vaig riure tota l'estona. I a
la
més...
Gent riu, i la gent riu amb vergonya, amb por.
Sí.
Perquè, clar, has de riure de coses que no hi estàs gens d'acord, però tal com jo les dic, fan riure. Però... Ai, ara no sé, veus? Se m'escapa l'escola.
Això del dinar, que ni ens adonem...
Sí,
i que,
sí.
I que han entrat i que els tenim, i que moltes vegades diem... Ui, és que això potser ho he pensat algun cop.
Sí, sí, se'l volia un tros de la funció i ara no me'n recordava, no me'n recordo quin. Sí, ah, sí, sí, que hi ha un moment en que quan també li faig la pregunta al públic, que dic... perquè hem de dissimular que som feixistes, perquè fixa't que això a mi, Mercè Rànega, em fa molta ràbia, i ho parlem amb el Miquel, amb el Gorris. Per què els partits d'extrema dreta, continuem dient d'extrema dreta, per què no diem directament feixistes? Per què no diem que Vox és feixista? Per què no diem que els altres són feixistes? Mm. Venen, a més, en els... Però no ho volen dir. I jo ho dic en la funció, dic, de moment hem d'intentar evitar-ho. I si algú vol que diguem que som feixistes en públic, el que hem de fer... I llavors és com si algú preguntés, de debò que es creuran que no som feixistes? Dic, i tant, i sabeu per què? I això és la veritat. I aquí em veig retratada jo, Mercè Rànega. Dic, perquè en el fons ells desitgen, nosaltres, els demòcrates, desitgem pensar que el feixisme en el fons ja no existeix, que és un fenomen històric superat. Un error del passat en el que no tornarem a caure. Això és el que hem estat pensant durant 40 anys, que era un error del passat en el que no tornaríem a caure. I ells han anat fent la viu-viu a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc, i els hem deixat, i aquí els tenim. I ara, a veure com els hi traiem el plat de taula.
Clar, tu, ara tu deies, tu estàs interpretant un personatge... Mercè, tu com et sents quan estàs justament posseïda pel feixisme? Clar, és que és aquesta...
És molt dur, això. Per mi és molt dur. Sí, perquè clar, no és un personatge, sóc jo. Clar, no, ja, bueno, però és la meva feina. És amb els meus gestos, amb la meva manera de ser, doncs... Sí, sí, jo crec que la gent s'ho acaba creient, que sóc una fatxa pura i dura.
Mira, al final de tot, aquella mirada que fas, que alguna entrevista t'havia sentit a dir que et donen pocs papers de dolenta, jo em vaig espantar.
Però és amb un somriure, eh?
Sí, 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 però em vaig quedar glaçada. I llavors la gent va començar a aplaudir i qui tenia al costat va dir, ja s'ha acabat? Que ràpid.
Perquè durarà una hora i pico, una hora i cinc, o així. Durarà.
Va passar volant. Sí, ara, hi ha un moment del monòleg que tu dius, pujar-se al carro feixista és fàcil. I l'obra ens va mostrant, tu deies, una comèdia, és veritat, estàs tota l'estona, se t'escapa el riure, perquè se t'escapa, i mostres a la perfecció el que està passant, no? El que passa a Espanya, però altres llocs, Alemanya, Grècia,
Itàlia,
els Estats Units...
Itàlia, Holanda, ara...
Sí. Sí. El populisme, aquest llenguatge que parla d'enemics, de culpa...
La dels feministes és molt forta.
Els feministes...
Feminazis.
Que ho simplifica tot. Tu pateixes pel que pugui passar després del 23J? Perquè aquí deia, estic interpretant un personatge, però s'assembla molt, la realitat i la ficció.
Sí. Mira, quan ho vam fer temporada alta, fa 8-9 mesos, ho vam fer el desembre... Ja vam dir, ostres, ara la cosa està molt pujada. Però, clar, no imaginàvem això d'ara. Ha sigut... Bueno, clar, les últimes eleccions autonòmiques ha sigut brutal. Ha sigut brutal. Jo no sé què passarà el 23. Estic convençuda que aquí a Catalunya no tindran la gran pujada que estan tenint a Espanya. Però és igual, perquè les lleis ens venen d'allà. Vulguis o no vulguis, aquí no en fem de lleis. Les fan allà. Per tant, ens les hem de menjar. El que no crec és que aquí hi hagi ajuntaments que comencin a prohibir coses, cosa que sí que està passant a Espanya. Teatre, fins i tot Astúries, no fa massa, no sé si Astúries Santander, una pel·lícula de Pixar.
Lightyear.
De dibuixos animats. Mm-hmm. Dibuixos animats, que dius, a veure, ens hem tornat bojos, no? No ho sé, és que depèn de què faci el PP amb Vox. Depèn. Depèn de si se'ls treu de sobre... Mm-hmm. O si realment els vol, els necessita per... Perquè si... Si és el meu,
si és el teu, Mercè, no passa res, tranquil. Mira, el vols... No. Ho deies a l'Ajuntament de Borriana, que ho explicàvem ahir mateix, no?
Ahir, amb la directora de Cavall Fort i clar, també de la revista Enderroc, i parlaven, justament, deien feixisme, el director de l'Enderroc deia...
Sí.
Parlades.
Que
està
passant, no sé, ja, però això. Aquí...
No, clar. Bueno, que d'alguna manera estan atacant la llei, vull dir que és que ja...
Ah, no,
és,
no, sí, sí.
És
sí.
El que tu deies, que els tenim a taula.
Sí, sí, els tenim aquí. No ho sé, no, jo no sé. Jo és que l'actitud del PP em fa molta por. Em fa molta por, perquè per tenir el poder són capaços de pactar amb el diable, però bueno, és que això són tots els polítics capaços. Ahir sentia allò de Terrassa i no m'ho podia creure. Allò del Ballar, que anava amb el PSOE, i dius... Però si és el teu enemic, si t'ha dit de tot. Però és així. Pacten amb qui sigui per continuar, per tenir la Diputació, perquè la Diputació té molts... El joc polític està molt lleig, molt lleig, molt, molt, molt lleig. I mira, això ho dic, n'estem farts dels polítics, però els de tots colors. No sé qui deu ser,
qui deu
no
ser? Vols canviar de l'equip? No. Vols agafar-lo?
Sí,
Mercè,
estic...
Espera't, que l'està...
Hola.
Qui és, a veure?
Estic en una entrevista, no sé qui ets, però truquem més tard.
Ja està.
No és la primera vegada que ens passa, eh?
No, tranquil·la, Mercè, perquè això ja a vegades passa.
No, no,
ja he està.
Pensat en posar l'avió,
no, home, no et preocupis. Però,
espera, que no l'he posat tant.
Sí, perquè tornarà a trucar, ja veuràs. Home, bueno, ara no, amb el que li has dit,
amb el
no.
Moc que li he fet.
No, ara és veritat. Bueno, però s'ha de dir... Sí,
però perquè, si et paren el telèfon no tornis a trucar, no, hòstia.
Clar. Però, mira, si reprenem el que estàs dient, en aquest sentit, tu creus que cal més que mai aquest teatre d'urgència, aquest teatre que respongui, no?, als problemes de la màxima actualitat, per evidenciar, Mercè?
Sí, el que passa que no hem d'oblidar que nosaltres fem teatre.
Val.
No venim a salvar el món. D'acord? A mi m'empipa molt quan vaig al teatre i veig una cosa social, però en format conferència. Doncs no, per les conferències tenim el CCCB. Vull dir, per fer debats polítics tenim altres llocs, tenim altres plataformes. Nosaltres hem de fer teatre i hem d'emocionar. Hem d'emocionar rient, hem d'emocionar plorant. És a dir, hem d'agafar la realitat, convertir-la en ficció. Aquesta és la meva idea, cadascú pot tenir la seva. Però és que si no, jo em dedicaria a una altra cosa, em dedicaria a fer política. Si he de començar a parlar amb teatre, que està molt bé, de la prostitució, del feixisme, de no sé què, de no sé què, però sense que artísticament a darrere no hi hagi massa cosa, a mi, personalment, no m'interessa. A mi. No, perquè per això hi ha altres plataformes, hi ha debats, hi ha periodistes que en saben més que jo. Nosaltres hem de convertir la realitat en ficció. És a dir, hem d'entrar per un altre lloc a l'ànima de la gent i al pensament de la gent. I hem d'entrar, també, sí, però per un altre lloc.
A Instruccions per a fer-se feixistes, entreu? O sigui, entres?
Jo no ho sé, tu l'has vist?
Sí, sí que entres, sí que entres i surts. I ja
penso
estàs
que hi ha denúncia, però també sí, però no només, em
no
sembla.
Només. No només.
Bueno,
ja, no
clar, només. És el que tu dius, l'entreteniment i aquest to, no?, de comèdia que deies tu, Mercè, no?
És teatre. És teatre. Fem teatre. Fem teatre.
I és un monòleg, tot i que puntualment estàs acompanyada, també interactues amb el públic.
I amb l'Anna Roy.
Que és fantàstica.
És una actriu que veus 30 anys i va fent... Bueno, no, encara no els té. Però avui dia ha fet coses a l'Àtrium, ha fet coses al Tantarantana, i els hi costa molt, i és bona. I ha sortit de l'Insti i és una bona actriu. I costa. Aquí està fent aquesta coseta, està fent de regidora, perquè entre una feina o una altra, doncs, també has de menjar, has d'omplir el plat.
Va fent. Aquí, dirigida per en Miquel Górriz, que també et va dirigir a Shirley Valentine,
sí.
Un altre monòleg, que aquest tàndem us funciona a meravella.
Sí, es veu que sí. Ens barallem i ens estimem molt. No,
sí.
No ens barallem, ens estimem molt. Ens vam conèixer fa molts anys fent d'actors, fent una obra del Mallorca que va dirigir el Sánchez, el José Sánchez, i que es deia Cartes d'amor a Stalin, a la Beckett, a l'antiga Beckett, i ens vam conèixer, ens vam fer molt amics, i mira, es va donar que fer el monòleg, i ara, doncs, això. I molt bé, treballem molt bé.
M'agrada perquè ara se t'il·luminava la cara, Mercè, quan feies aquest record, saps? Aquest record que comparties ara, però jo no sé per què. Sabem que ens ho has de comprovar, això, ens ho has de confirmar, el que vas començar a fer teatre al Círcul Catòlic de Badalona.
I tant que sí.
Poc se'n parla dels grups de teatre amateurs.
No, jo en parlo,
Mercè,
molt.
Del bon cultiu, d'aquest bon caldo de cultiu.
I tant, a Catalunya és brutal. A més, un dels premis que tinc, que em va fer més il·lusió, va fer, no sé, que deu fer 3, 4... No, abans de la pandèmia, clar, potser fa 5 anys. El premi de les associacions o alguna cosa així, sí, de teatre amateur de tot Catalunya, que ens el van donar el Xavier, el Bertí i a mi. Ens van donar dos coses molt boniques i em va fer molta il·lusió. Em van dir que era per haver sortit jo del teatre amateur i per com en feia defensa. És que és una cantera, o com es digui en català, no sé com se'n diu, meravellosa de teatre. Sí, sí.
Vas començar amb el Círcul Catòlic de Badalona, sí. vas estudiar a l'Institut del Teatre, abans deia la Mercè, tu volies ser advocada, vas començar a treballar molt jove, amb 13 anys. Què t'ha donat el teatre? Que hi vas arribar, no sé si una mica per casualitat, però que hi segueixes.
Doncs, bé, vaig començar a fer teatre aficionat a Badalona i vaig veure que m'agradava molt i aleshores vaig decidir que ho podia provar. Jo sóc d'un barri de Badalona, del barri del Congrés, que està davant del de Sant Roc, el que en dèiem dels gitanos. És un barri que, els barris, la majoria, les banlieues, que diuen a França, ja pots estudiar dret, ja pots fer medicina, ja pots fer qualsevol cosa, que tu no te'n sortiràs del barri. Acaba sent el gestor del barri, l'advocat del barri i el metge del barri. És molt difícil. Això existeix encara. Les classes socials és que ja no se'n parla, però això existeix. I aquesta és una bona manera. Aquestes feines que no estan regulades, si les fas bé, aleshores sí que pots sortir del barri. I me'n vaig donar compte que se m'obria un altre món. Un altre món al que jo no tenia accés. Que era un món més culte, un món diferent. I em va agradar. És a dir, em va agradar la feina, em va agradar el que feia, i em va agradar totes les possibilitats de pensament, d'obertura que em donava aquesta feina i la gent que hi havia al voltant, evidentment, no només la feina.
Ai, Mercè Arànega, Olga, què hem de fer ja? Perquè jo... Ahir vaig faltar, i ho haig de reconèixer. Va anar l'Olga, però jo la vull anar a veure. Fins al 14 d'agost, a la Villa...
El 13, el 14, ai, el 14 que no vingui ningú. Perdó. És dilluns, no?
Ets a dir que el guió tenia el 13,
que és diumenge.
No sé per què he dit el 14. El 13 d'agost, a la Villa Roel. Instruccions per fer-se feixista. Per què? Per què hem d'anar a la Villa Roel, Mercè?
Per tot el que hem dit, perquè us ho passareu bé, perquè pensareu i direu, ai, a mi això m'ha passat, ai, a mi això... I perquè serà una hora divertida, entretinguda, on cagar-nos una mica amb tot allò que ens emprenya... I ja està, tampoc és mas. És això, una mica. Ja ho hem dit, em sembla. No,
que ha quedat ben clar. Et veurem aviat, però, això, després del 13 d'agost...
Aquest any no em deixareu de veure.
Sí, estarem...
Al Borràs, al Nacional, dos vegades, sí. Ja parlarem.
I en parlarem.
Ja en parlarem.
Mercè Ranega, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt còmode, per cert, la Xeslong.
Que bé. Mira, torna quan vulguis.
Vinga, adéu.
Radio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Molt tard, que hem de parlar també amb la Patricia Centeno avui a la Part Magazine del matí a Ràdio Estel, però abans ens posem al dia amb els principals titulars.
I ho fem a moltes últimes hores, que us avanço aquí al matí a Ràdio Estel i que us explicarem també després a l'Estel migdia. Acaba de sortir el 6, ha trencat l'empat tècnic que hi havia entre Partit Popular i PSOE, que pronosticava que guanyaven els populars. Doncs bé, el PSOE, segons els sondeig d'aquest centre, guanyaria les eleccions amb un avantatge de 1,4 punts sobre el Partit Popular. Els socialistes aconseguirien el 31% dels vots, mentre que els populars aconseguirien el 29,6%. La tercera força seria Sumar, amb Yolanda Díaz al capdavant, amb el 15,4%, i en quarta posició se situaria Vox, amb l'11,7%. Hem de dir, però, que aquesta enquesta es va fer abans del cara a cara amb Sánchez i Feijó. Per tant, no sabem quin hauria sigut el resultat a hores d'ara. D'altra banda, també acaben d'investir l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, nova presidenta de la Diputació de Barcelona. Moret ha rebut els vots a favor dels diputats del PSC, dels Comuns, també del representant de Tot per Terrassa, i del vot de dos diputats de Junts per Catalunya, que han sigut díscols, en aquest cas, i han votat a favor de Moret. Són dos membres d'Impulsem Penedès. Ells són l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i Sergi Vallès, alcalde de Torrelles, de Foix. Aquests dos independents han arribat a un acord amb els socialistes per entrar al govern de la Diputació a canvi d'inversions importants al Baix Penedès, al Garraf i també a la comarca de l'Anoia.
Fem una cosa, totes aquestes notícies, no sé si vols alguna altra última hora, perquè has dit que venies carregat,
tot controlat.
Pere. Tot controlat fins ara. Aquestes informacions ens l'ampliaran els companys de l'Estel Migdia al punt de les dues. Gràcies, Pere.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Saludable i segura, la Dosmòtic. S'autorrevisa cada 36 segons per comprovar-ne el funcionament. A més, des de la seva aplicació, veuràs la qualitat de l'aigua, l'estat dels filtres, el consum. Truca'ns ara al 900-208-208 o entra a promosmotic.com i tindràs un descompte de 400 euros, finançament sense interessos i instal·lació gratuïta. 900-208-208 o promosmotic.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
El debat de dilluns al vespre entre Sánchez i Feijó segueix aixecant polseguera. La majoria dels diaris coincideixen, això sí, que el líder dels populars és el que en va sortir més ben parat. Avui, Dijous, nova ronda de debat electoral, en aquesta ocasió, però, canvi de protagonistes. Avui es veuran les cares dels portaveus dels diferents partits. Per fer balanç del que va donar de si del debat de dilluns i preparar-nos, d'alguna manera, pel d'aquesta nit a Televisió Espanyola, és un plaer saludar aquesta hora la periodista Patricia Centeno, experta en comunicació política no verbal. Patricia, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè. Molt bé. Tu què tal?
Doncs bé, aguantant també, aguantant aquí. Patricia,
la calor, eh?
Ui, quina calor, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do aquesta calor. Sí. Mira, i quantes vegades també veiem els polítics, no?, amb aquests... amb corbatats, que això segur que n'heu parlat, no?, que et penses, cal també aguantar... No sé, això ja t'ho preguntarem. Bueno, ja t'ho pregunto ara. Patricia, no sé com ho veus tu, això.
Doncs mira, a mi em va sorprendre perquè el cara a cara que vam veure dilluns entre Pedro Sánchez i Feijo, jo esperava que Pedro Sánchez, després d'haver fet aquell anunci l'any passat, no?, i d'aixecar una gran polseguera sobre corbata sí o corbata no, i ella apostava en què en alguns indrets, en alguns moments, et podies permetre doncs, afluixar la corbata perquè realment doncs, també contribuïes al canvi climàtic. No? Mm. I, per tant, m'hagués agradat veure el candidat socialista, que se suposa que és més progre i més obert en aquest sentit, doncs treure's la corbata. No? I aquesta diferenciació que van fer amb el color de la corbata, vermell per Sánchez i blau per Feijo, doncs que l'haguessin vist també prescindint d'un accessori.
És interessant. Patricia, abans de continuar, enhorabona per la teva participació en l'actualització del manual de comunicació política. Llegíem el teu Instagram, que ens ha cridat molt l'atenció, que abans d'acceptar-hi t'hi vas negar unes 400 vegades.
Ara totalment, que... totalment. Jo crec que tothom que hagi escrit un llibre m'entendrà perfectament i empatitzarà. Sí. Realment comporta moltíssima feina. A mi els llibres, jo no sé com la gent... Hi ha gent que escriu llibres cada 3 mesos, però jo realment per intentar tenir tota la informació i fer un assaig en condicions necessito com a prèvia un any i mig de documentació, només de documentació, després has d'escriure el llibre, per tant els processos són molt llargs i després doncs realment qui hagi publicat un llibre sap que a Europa el tant per cent que s'emporta l'autor és ridícul, per tant no val la pena, el tant patiment no val la pena.
Estàs contenta ara que ja s'ha publicat, però...
Sí, estic contenta, o sigui, és el meu segon llibre coescrit. Tinc 4 publicats només per mi i 2 en els que he participat. I la veritat és que, clar, al final estàs al costat de gent molt potent en la comunicació política i per mi també realment l'orgull de que quan s'intenten actualitzar tots aquests manuals, doncs s'adonin que la comunicació no verbal també és important i com a comunicació no verbal doncs tinguin com a referent la meva persona. O sigui, realment... molt satisfeta, molt orgullosa i molt agraïda, també.
Mira, just et volia preguntar això, perquè fins a quin punt la comunicació política no verbal està agafant més pes que mai, no? Tu ara ho deies, no? Amb aquesta actualització del manual de comunicació política, que compti, no?, i que vulguin que també tingui un pes important, no?
Bé, jo crec que la comunicació no verbal sempre ha tingut importància. El que passa que ningú li volia donar valor o ningú li volia prestar aquesta rellevància, també perquè la comunicació no verbal encara avui en dia es veu com una espècie de tabú. O sigui, jo encara avui en dia a les entrevistes o quan escric un article o quan faig alguna col·laboració, sigui televisiva o radiofònica, he de fer un previ pedagògic per introduir tots aquests temes. Ja no et dic quan parlo d'indumentària, o sigui, realment la gent ho veu com una cosa que no té la ciència que té la resta de la comunicació, i per mi és tan important, i de fet, aquí estan les dades, no? Perquè jo sempre repeteixo la mateixa, o sigui, en l'impacte d'un missatge, la paraula, que li donem molta importància, però només té un 7% d'importància. La resta és comunicació no parlada. Per tant, ens hem de posar les piles en aquest camp.
Perquè, Patricia, quin és l'error més gran que pot cometre un polític en un debat tan decisiu com el de dilluns o el que veurem aquest vespre?
Doncs jo crec que el dilluns ens va quedar clar, no? El perdre el control de les emocions, no estar present. Jo crec que el gran error d'un debat o d'un cara a cara és no estar present. Podria dir també que has d'estar serè, que has d'estar calmat, que òbviament has de ser educat, que no has de ser agressiu, Però jo crec que el més important és això, és estar present, és estar en el moment en què estàs. Perquè si estàs pensant en com estan rebent aquell missatge als espectadors, en com t'estan mirant, en com t'estan veient, jo crec que aquí t'equivoques. I crec que l'exemple de Pedro Sánchez doncs ens dona moltes pistes del que no s'ha de fer.
La Patricia Centeno, a més d'experta en comunicació política no verbal, també és pionera en l'estudi del llenguatge visual com a eina de comunicació política i corporativa. Explica'ns una... Mira, ara és que és això, és el que estaves dient, Patricia. Anava a preguntar, fes aquesta pedagogia prèvia, no? Què entens per llenguatge visual, no? Perquè la gent també sigui conscient de la importància, no?
Doncs és que hem de pensar... Mira que a mi no m'agraden massa les dades, perquè jo soc de lletres, però una altra de les dades que sempre dono és la següent. El 87% de la informació que ens arriba al cervell és visual. La resta sí que és auditiva, però i després doncs tàctil, a través de l'olor, de la resta de sentits, però el 87% és visual. Per tant, ens arriba moltíssima informació, però a vegades no sabem com interpretar-la, perquè tampoc se'ns han donat eines, ni a l'escola, ni després quan som adults, no? I per tant és tan important transmetre a través de la imatge i saber el que estem transmetent, perquè això és un altre, o sigui, conscients o inconscientment, sempre estem transmetent alguna cosa. Per tant, és molt important saber quina imatge estem prestant a la resta.
Clar, si ens fixem en els polítics, per exemple, de casa nostra, Patricia, quin creus que domina aquest llenguatge visual?
Jo crec que cap. Ho sento molt.
I no, però està bé.
Això. Em dedico a això i sempre em diuen el millor, el pitjor.
Sí.
Mira, de pitjors, la llista seria llarguíssima. I em sap greu, perquè a més no m'agrada citar. Després, jo normalment intento ser molt respectuosa i si no ho soc, intento doncs això, refugiar-me en la ironia i el sarcasme i el sentit de l'humor. Però realment jo crec que no hi ha gaires. I malauradament, perquè jo crec que en el passat sí que n'hi havien hagut, però actualment és un desastre. I jo crec que això també afecta a la visió i a la percepció que tenim de la política, no? Tan denostada en aquests dies. I jo crec que també això és el que afecta i això és el que tenim.
I el...
Doncs fa uns dies jo llegia una entrevista d'això sent un Manuel Beiras, que és un polític gallec, té 89 anys, i llegia l'entrevista, i a més és un dels homes que jo sempre he dit que és un dels polítics millor vestits, no només de Galícia, d'Espanya, d'Europa, sinó del món, molt progrés, sempre amb teixits com el lli, sempre amb folars, té uns cabells molt blancs, qui el vulgui buscar realment quedarà admirat. I l'entrevista era allò de dir, ostres, puc estar d'acord, puc estar en desacord, però estic aprenent, estic veient una altra visió del món, no? I jo crec que de referents cada cop en tenim menys. Tenim molts influencers, parlem molt dels influencers, però pensem que els influencers són aquells que ens transmeten una idea d'un partit, d'una marca, d'una altra, ens la transmeten a nosaltres, però el que és important són els referents, perquè els referents són els que creen idees. I jo crec que cada cop tenim menys, i en la política també.
I en la política, que cada cop menys, tens tota la raó. No. Veuràs el debat d'aquest vespre, Patricia, o no?
Sí, per suposat. Estic obligada. Mira que dilluns em va costar, perquè hi havia un moment en què ja... O sigui, el cap que ella, perquè és allò de... Ostres, si són tan avorrits i, a més, si s'interrompen tota l'estona i no pots escoltar el que estan dient... Perquè jo primer el miro en volum, és a dir, amb àudio, i després el reviso sense àudio, no? Per veure si hi ha una coherència entre allò que estaven verbalitzant i allò que estaven transmetent. Realment, en el cara a cara va ser molt complicat, perquè estaven tota l'estona xafant-se. O sigui, l'únic que veies era dues persones, o sigui, si treies el volum veies a dues persones per lutejar, però poc més. O sigui, és que fins i tot em costava trobar gestos. En altres debats dius, doncs vine aquest gest, ara ha fet això, aquesta postura. És que en el cara a cara de l'altre dia era el no res, perquè fins i tot pel guanyador, que va ser Feijóo, que diuen, ostres, com pot ser guanyador una persona que ha estat doncs dient mentides, no? Com després s'ha demostrat. home, pot ser guanyador perquè ell en cap moment va ser incongruent gestualment amb allò que estava dient. És a dir, si ens creiem les nostres pròpies mentides, és molt complicat que el llenguatge corporal reveli que estem sent poc sincers. Per tant, aquí també el temor de tot plegat, que fins a quin punt, no, la gent s'està empassant i s'està creient i s'està fent seves, doncs, coses que no són certes.
I mira, Patrícia, ja sé que estàs molt enfeinada i ja suposo que, com deies tu, aquesta visió obligatòria aquest vespre d'aquesta segona ronda, però mira, diria, ara estava buscant el tuit, és que diria que el vas fer tu, Patrícia, feies una interessant reflexió sobre la Yolanda Díaz, sobre, diguéssim, la concepció que tenim avui dia del poder, no? Normalment veiem una Yolanda Díaz com que ha trencat una mica, no?, potser la idea que teníem de política, molt més propera, no?, que de cop i volta doncs, la conviden a, crec que va ser a la cadena SER i trenca, diguéssim, no?, es filtra amb un programa en directe. No? I que a vegades aquesta, que fins i tot hi ha gent que pot tillar de vulnerabilitat, no sé, és com contradictòria amb poder, amb la idea de poder que tenim avui dia. No sé si m'he explicat bé, Patrícia?
Sí, totalment. Jo crec que tenim una idea del poder, continuem tenint una idea del poder molt tòxica. Molt tòxica i molt alfa. De fet, el cara a cara de dilluns era això. Eren dos homes esbarallant-se. Si haguéssim posat a dos animals amb el cap enfrontat, doncs haguéssim viscut el mateix conflicte. Per tant, encara tenim aquesta percepció del poder tan tòxica, que és que per tenir poder o per demostrar poder has d'aixafar a l'altre, t'has d'imposar per sobre de l'altre, ja sigui físicament o sigui a través de la cultura, de la llengua, no?, com estem veient aquests dies, malauradament. I jo crec que el poder pot ser una altra cosa, no? El poder, jo crec que el poder és quan tu emanes poder perquè estàs molt convençut de tu mateix, no? I jo crec que els grans líders, una cosa és un líder, que és aquell que és capaç de convèncer els altres perquè confien en ell, i una altra cosa és el gran líder. I el gran líder és aquell que fa que els altres confiïn en ells mateixos, no?, i que siguin millors. Jo crec que Yolanda Díaz se l'acusa perquè somriu moltíssim, no? Perquè té un to diferent, perquè òbviament el to de les dones, fins i tot la veu, no? Els aguts, els greus, no són iguals entre homes i dones, i tot això encara ens costa. I, per tant, aquesta acusació permanent de dir-li a Yolanda Díaz que és molt infantil, jo m'estimo molt a Antonio Baños, però és una de les persones que més li fot canya en aquest sentit, i jo crec que estem confonent la vulnerabilitat amb la debilitat. La vulnerabilitat no és debilitat, en cap cas has de ser molt valent per mostrar la teva vulnerabilitat, i en aquest sentit a mi Yolanda Díaz m'entusiasma, o sigui, per mi és un referent de lideratge femení.
Ara has mencionat l'Antonio Baños. No el tenim avui a l'estudi, perquè l'última vegada que vam parlar amb ell et teníem a tu també.
Sí, és veritat.
Te'n
sí,
recordes?
Sí, sí.
Escolta, quan us tornarem a veure aviat per Twitch?
Doncs mira, és que la cosa era que anàvem els dos molt enfeinats,
sí.
I jo ara sóc a Madrid i ara costa més trobar-se, etcètera. O sigui, no sé com acabarà l'aventura, però sí que me'l trobo molt a faltar, o sigui que per mi, doncs, en quan puguem.
I lo que surja, no, Patrícia?
Lo que surja, sí, sí. Bueno. Això mateix.
Escolta, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada a Ràdio Estel. Patrícia Centeno, periodista experta en comunicació política no verbal. Que vagi molt bé aquesta nit, amb aquesta segona ronda política. Una abraçada, Patrícia.
Que sigui una mica més divertit. Sí.
Això, per una favor.
Abraçada,
no? Vinga, una abraçada.
Ràdio Estel.
Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Ràdio Estel. Escoltant
sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va, ho podem fer o no? És que ara ha quedat així com molt...
Però si ho feu tots alhora, no?
Vinga, va. Un, dos, i...
Mondelo, Mondelo,
Mondelo. Què?
He gravat aquest moment per sempre més.
A la teva memòria.
A la meva memòria, exacte.
És que molt probablement, Mercè Mondelo, bon dia.
Bon dia.
És de les...
Tenim pocs números per repetir-ho, vaja.
Últimes vegades que estarem aquí a l'estudi nosaltres.
Ai...
Aquest equip. Que no miris així. Però mira, ha estat un bon record, no? Vull dir, hem de disfrutar-ho perquè demà ja la Mondelo no fa secció i la darrera setmana...
I queden quatre dies.
Ja la tenim, res.
Quatre dies amb la Mondelo.
Mal comptats. Sí, amb la Mondelo, sí. Amb la Mondelo quatre dies, és veritat. Què, ens ajudes a recollir, Mondelo? Per on comencem?
Sí, avui ho fem amb un nom que últimament a xarxes socials surt molt, que és el de Xavier Grasset.
Sí, que mira això...
No hi falten els
referents. Ja sabem que és una tradició que es faci virar les xarxes socials. Primer, amb aquest atac de riure que li va passar en directe mentre entrevistava l'escriptora Montse Barderi, que ens va fer riure tots. És sensacional.
És contagiós. No poden.
És que és tan bon, Grasset.
Boníssim. Molt.
Aquí en som molt, de Xavier Grasset, sí. I per això aquest repàs. De fet, això que escoltem era el setembre de l'any 2021, però és que un any més tard, també al setembre, però del 2022, captivava la xarxa cantant, a la seva manera, hem de dir, la sessió de Bizarrap amb Quevedo, i ho feia en directe mentre entrevistava el periodista Marc Giró.
Sí, doncs aquest Bizarrap, que feia l'únic de tot, amb Quevedo, amb un altre, amb un... Jo soc més de... Quédate, que tal la noche saldremos.
Bizarrap i Camela, una mica, va fer aquí una barreja.
Preu-vos pel setembre de 2023, que promet que passarà alguna cosa.
Exacte, abans del setembre de 2023 també topem amb un moment que es va fer molt viral, que és, com no podia ser d'una altra manera, l'entrevista a l'escriptora Juana Dolores.
Clar, si tot ho fem malament, si tot està cagat i pixat, què fem?
Pues venir aquí a cagarse en todo, como hago yo. Vosaltres no podeu fer res perquè porteu corbata.
Ja. Yeah. No, jo porto corbata perquè estic gras, i així no se'm veu la panxa. Això porto corbata, perquè si sóc igual...
De fet, no sé si segur que ho recordareu, una de les frases que més transcendia d'aquesta conversa és aquest desig beligerant que va expressar l'autor.
No? Sí. Da igual que ojalá caiga un meteorito a la llibreria Ona i ho rebenti tot.
No, bueno, no.
Doncs quedeu-vos amb aquest meteorito, perquè des d'ahir que ja podem sumar un altre moment viral a l'àlbum de hits de Xavier Grasset. Aquesta vegada el protagonista secundari és el del traductor i director teatral Jordi Fiter, un convidat que ahir s'asseia a la cadira del Mestres 24, perquè acaba de publicar la traducció de la novel·la Silas Marner, de George Eliot, amb qui, durant l'entrevista, passa això.
Es va publicar amb un gran èxit el 1861. Va rebre també... Ui,
igual que ojalá caiga un meteorito a la llibreria.
Això potser ha sigut el meteorit aquell que havia d'acabar.
Què passa?
Ha sigut a tu, eh? Ja,
sí, no hi tinc res a veure, més aviat al contrari.
Com ho enllaça?
L'ensurt que hem viscut aquí, a l'estudi, en què absolutament tots hem fet un salt de la cadira i hem aixecat les espatlles, és el que va fer en Xavier Grasset ahir també, juntament amb el convidat, que, segons això, la seva teoria, és el meteorit que Juana Dolores volia que caigués a la llibreria Ona.
Es va equivocar d'ubicació.
I que s'ha desorientat, com em podria haver passat a mi perfectament.
Tenim dos minuts, però jo crec que val la pena. Perquè si anem ràpids... De fet, jo això ho vaig fer viral ahir. Ja,
tu, no sé, has estat culpa teva?
Sí, perquè... No.
Ho va compartir.
Vaig contribuir a que es fes viral i diria que va ser Due Harque. És Jan Laporta, no?
Estem parlant de la seva teoria sobre les olives que va expressar en una entrevista que va fer conjunta als principals diaris esportius catalans.
Què sueña el president de Laporta?
Lo tengo que decir aquí en las cámaras, es un poco complicado.
Sueños confesables, sí. Iba a decir números.
No, te diré una cosa. No, si no me tomo una aceituna antes de irme a dormir, no me acuerdo de los sueños.
Declaracions sorprenents, impactants. Si no em prenc una oliva abans d'anar a dormir, no me'n recordo dels somnis, té una explicació.
Dicen que si tomas la aceituna te acuerdas de los sueños, ¿eh? No sé si lo habíais oído, no, me lo
nunca.
Dicho.
¿Y se toman muchas aceitunas?
No, por eso que no me acuerdo nunca de los sueños. Me acuerdo de una...
Clar. És que aquí és un tema que n'hem parlat molt a la Part Magazine.
De les olives o dels somnis?
De les olives i dels somnis, els dos, però per separat. Els somnis, no?, del fet... Vallejo, hem parlat moltíssim, tu i jo,
d'això. Sí. I a partir de llavors em vaig començar a recordar tots els somnis. Una tortura. No?
Sí. És important en recordar-se els somnis, eh?
A mi no m'agraden recordar-me'n.
No? A mi depèn de quin no. Tampoc.
Que, tampoc,
per
ja.
Per cert, he deixat de recordar-los.
Ho has deixat.
M'ho va deixar de dir i ja sí. Se m'ha passat.
Com però ho has fet?
No sé, se m'han anat.
Bueno, perquè diuen que si te'n recordes dels somnis, és que si no te'n recordes és que algú passa, que estàs com allà intentant contenir alguna cosa.
No, és que algú passa sempre.
Algú passa que hem de dedicar la maionesa, no?
Sí.
Era l'ultrasò del dia. Exacte. I també hem de dedicar, no tenim temps per més, demà ens hi tornem a posar, com sempre mateix, a partir de les 8. Ara els deixem amb Xavi Toscano i l'Estel Mitjà, que vagi bé.